benvinguts, amics, a l'Edat d'Or, una nova estrena aquí a la sintonia de Ràdio 90 i Insetal amb la programació de la tardor. I aquest és un nou espai que també us acompanyarà els diumenges a les 5 de la tarda. Protagonista, doncs, la música dels 60 i dels 70, allò que en diem una mica l'època daurada del rock i el pop, i d'aquí el títol, l'Edat d'Or. En realitat, amics, hem de dir que més que un programa en si, aquest programa és un receptacle on hi cabran moltes coses. És una mena de calaix de sastre, amb diferents propostes i programes, però sempre amb aquest denominador comú que és la música dels 60 i dels 70. Ve a ser com un complement de Penny Lane, el programa dels Beatles, que en Ton Tornel, l'estre company, ens fa justament abans del nostre, a les 4 de la tarda dels diumenges. Tampoc podem dir que és una proposta del tot nova. Si recordeu, a l'hivern i la primavera passada vam oferir tres programes una mica en aquesta línia, un que era sobre els Birds, un segon que va ser una pinzellada de la primera meitat de la dècada dels 60 fins a 1966, i un tercer del 67-68, aquests dos anys, en l'aspecte musical, dos anys clau en la música, però només els vam tocar des del punt de vista de les llistes d'èxits, els èxits d'aquell moment. I encara n'hi podríem afegir un quart que vam dedicar als Hollies dins dels especials amb motiu del 70 aniversari de Bob Dylan. I què farem ara? Doncs en aquest programa i en el següent serà un repàs més exhaustiu a les bandes dels 60 tant a Gran Bretanya com als Estats Units. Perquè el 1962, quan els Beatles encara no figuraven a les llistes, què triomfava? Doncs comencem de seguida, per exemple, aquests Tornados, es deien The Tornados, un típic grup instrumental d'aquella època. Aquest era el tema Robot. Això era del 1962, Robot dels The Tornados, però l'èxit d'aquesta gent va ser el número 1 més important, van tenir l'any en mateix 62 amb un altre tema, Telstar. Telstar va arribar al número 1 a Gran Bretanya, però també als Estats Units. Va ser el primer single que va arribar al número 1 als Estats Units d'una banda britànica. Un tema que els sentirem ara, deliciós, encara avui dia encisador, i una portada preciosa que, en la qual veiem aquell satèl·lit artificial anomenat precisament Telstar, com la cançó, que es va posar en òrbita l'estiu d'aquell any 1962. Recordem, doncs, molt enllà en el temps, aquest tema dels The Tornados. Que el star deliciós tema de The Tornados, que va ser, com dèiem, número tant als Estats Units com a Gran Bretanya, i que un tema instrumental en la línia dels que feien ells justament quan abans que els Beatles es fessin els amos de la situació. Direm com a anècdota que el guitarra rítmica d'aquest grup de Tornados era George Bellamy, que és el pare de Matthew Bellamy, el líder del grup The Muse. Una altra banda també en aquell moment, encara que parava les llistes d'èxits, els The Shadows, uns clàssics enormes, ja fos amb Cliff Richard al capdavant o sense ell, que venien ja de la dècada dels 50 i ja havien tingut èxits en aquella dècada, i que en realitat tenen una producció tan àmplia que mereixerien no un, sinó potser dos programes sencers només per ells. El 1963 van aconseguir ells, The Shadows, el seu últim, cinquè i últim número 1 a les llistes de Gran Bretanya, un altre instrumental que sentirem ara, Foot Tapper, instrumentals com a feina habitualment amb ells. Era, doncs, la seva música sense, en aquest cas, Cliff Richard, The Shadows. Shadows and Foot Tapper, això era el 63, quan es produeix ja el que és l'explosió del Merseybeat o Merseyside. Hi ha diferents noms per aquest tipus de música. Són aquelles bandes que apareixen a Liverpool aquell any, i com que pel Liverpool passa el riu Mersey, doncs es va agafar aquest nom de Merseybeat. Bandes impulsades, sens dubte, pel fenomen Beatle, que van dominar absolutament el panorama musical britànic, una barreja de músiques entre el rock and roll, el rhythm and blues, el soul i altres. Ja diem, també en diferents noms, Merseybeat, Merseyside, n'hi ha diversos, i de Liverpool també, doncs venien de Searchers. Searchers van aconseguir el seu primer single, un tema que va arribar directament ja al número 1, es van presentar doncs amb un bon èxit, que és el que sentirem ara, Sweets for My Sweet, una versió d'un tema original dels Drifters, i sens dubte d'aquests temes tots coneixem, reconeguts al 100% des del primer moment. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey. I'll never ever let you go. If you want to blast star that shines so brightly to match the stardust in your eye, darling, I would chase that bright star now. Ja heu vist que hem fet un salt, un canvi dels instrumentals de The Tornados o Shadows, que encara venien d'alguna manera de l'època dels 50, aquests de Searchers, ja plenament dins el Mercy Beat, dins del fenomen que els Beatles van propulsar a partir de 1963. Van arribar al número 1 amb aquest clàssic anomenat Sweets for My Sweet. I van tenir el 64 un altre impacte bastant important. En aquest cas va arribar número 3 a Gran Bretanya i 14 als Estats Units, Needles and Pins, que va ser concretament el segon grup de Liverpool, després dels Beatles, en aconseguir un èxit amb aquest tema als Estats Units. El que és curiós, o potser més que curiós significatiu, és que aquesta versió de The Searchers va triomfar més allà als Estats Units, que feta per tant per uns britànics, que la que havia fet una cantant pròpia d'Amèrica Americana, Jackie DeShannon, que amb el mateix tema només va arribar al número 84. Per cert que més tard el tema el va versionar també gent com Tom Petty, per exemple. Aquí sí que ja trobem aquest so, doncs clarament beat-pop, en el qual després podem entendre perfectament la música que han fet molta altra gent, moltes altres bandes, com els meravellosos, per exemple, Dwight Twilley, si sentim el que sentirem ara. Amb Pins, número 3, doncs, el 1964, en un moment que els Beatles ja, doncs, estaven al seu moment d'esplendor. I d'allà sortien gent com Beatles, com Searchers o com també Gerry and the Pacemakers, també de Liverpool, banda liderada per Gerry Marsden. En aquest cas, molt vinculats als Beatles, els Gerry and the Pacemakers, perquè compartien el mateix manager de Beatles, Brian Epstein, i també el mateix productor, el senyor tots conegut George Martin. Van tenir un èxit, aquesta gent realment es pot dir que fulgurant, perquè pensem que els tres primers senzills que van publicar van ser tots tres número 1 a Gran Bretanya consecutivament. Això no va tornar a passar fins a meitat dels 80. Tot això sí, tot eren versions com aquest How Do You Do It, primer single. Aquest tema, doncs, Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It, va ser número el 1963, com dèiem, la cadena, una cadena de tres números consecutius que van aconseguir aquesta gent, i immediatament després d'aquest tema, qui va triomfar? Qui va arribar al número 1? Doncs aquests... Els Beatles, amb el seu clàssic From Me to You, va ser immediatament posterior, però de Beatles no en parlarem, perquè ja ho fa i molt bé el nostre company Tom Turner, el Penny Lane, a les 4 de la tarda, també el diumenge, una hora abans que aquest programa l'Edat d'Or. Doncs bé, From Me to You, el que va seguir immediatament després del How Do You Do It dels Jerry and the Pacemakers, però els Jerry and the Pacemakers tornaven immediatament per donar el relleu a Beatles i tornar a aconseguir un altre segon número 1 amb aquest tema que sentirem ara, tema que es diu I Like It, que sonava d'aquesta manera. The way you tickle my chin, and I like the way you let me come in when your mama ain't there. I like it, I like it. I like the words you say and all the things you do. And I like the way you straighten my tie. I Like It, un tema superconegudíssim que van fer aquest Jerry and the Pacemakers, tot i que la cançó, com dèiem, no era seva, va ser el 1963 segon número 1, però ja hem dit que ells van començar amb una força inusitada que no es va repetir fins als 1980, fins a la dècada dels 80, amb aquells Frankie Goes to Hollywood. Doncs van aconseguir tres números consecutius. El tercer, aquest que sentirem ara, que porta per títol You'll Never Walk Alone, va ser també número 1, doncs, molt coneguda també, va ser l'himne del club de futbol de Liverpool, de la seva ciutat, però d'alguna manera també ha estat una mica com una cançó que ha servit per cantar-la a molts estadis, a molts camps de futbol. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. The end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on. Time. Jerry and the Pacemakers, la banda encapçalada per Jerry Marsden, que van sortir com un coet aconseguint en els tres primers singles tres números 1, però és curiós perquè després ja no en van tenir cap més, almenys a Gran Bretanya. Però van seguir fent música i alguns temes interessants l'any 64 mateix, feien un tema que en aquest cas sí que era propi, sí que era seu, no com els tres anteriors, Ferry Cross the Mersey, va arribar al número 8 i podríem considerar d'una certa manera com una mena de balada d'aquelles que es feien als anys 50.
Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere. Each with their own secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, here I always will stay. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay.
A part de Beatles, doncs, Liverpool produïa molta música en aquell moment, Jerry and the Pacemakers, abans sentim els Searchers, i encara ens quedarem un altre, Billy J. Kramer i els Dakotas, també de Liverpool, i encara més vinculats als Beatles que els mateixos que sentim ara, Jerry and the Pacemakers, perquè no solament tenien el mateix manager, Brian Epstein, el mateix productor George Martin, sinó que molt sovint feien cançons de Beatles. Aquest nom de Kramer, em sembla que el van escollir un mica l'atzar, perquè el cantant en realitat es diu William Howard Ashton, i el van agafar, doncs, van agafar una guia de telèfons i van escollir el nom així una mica a la sort. La J aquesta de Billy J. Kramer em sembla que la va suggerir precisament John Lennon per voler donar, doncs, un toc de distinció a la banda. Doncs bé, van començar ells a donar-se a conèixer precisament amb un tema de Beatles, el conegut Do You Want to Know a Secret, que és curiós perquè els Beatles mai el van publicar com a single a Gran Bretanya, almenys, als Estats Units sí, però a Gran Bretanya no, i ells, doncs, en van voler fer aquesta versió, que va sortir en senzill i va arribar a número 2, que a més la cara B, la cara B del tema també era un altre tema dels Beatles. Oh, how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? For a week or two, no.
lesson. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words I love to hear.
J. Kramer and the Dakotas, que es donen a conèixer amb aquesta versió del tema Do You Want to Know a Secret dels Beatles. Però arribarien més amunt encara al número 1, no hi ha una versió dels Beatles, sinó una cançó feta expressament per ells, pels Beatles, o millor dit per John Lennon, que quan feia unes vacances precisament a Espanya va decidir doncs fer una cançó pensant en els seus amics Billy J. Kramer i Dakotas. Precisament en el moment de gravar el tema en els estudis Abbey Road, els mítics estudis de Londres, també hi era present en aquell moment Paul McCartney, un altre dels Beatles. I la veritat és que es nota el segell Beatle en aquest tema, que porta per nom Bad to Me, i que aquí sí que va arribar al número 1 a les llistes de Gran Bretanya aquell 1963. Als Estats Units va arribar al número 9, que va ser el lloc més alt aconseguit fins aquell moment per una versió dels Beatles que no fos feta, esclar, pels propis Beatles. Així sonava, doncs, aquest Bad to Me.
If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I lost my one and only. They'd be sad if you're bad to me. The leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying. They'd be sad, don't be bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me.
Bad to Me dels Billy J. Kramer and the Dakotas, que va ser número 1 al 63, immediatament posterior a aquell Sweets for My Sweet de Searchers que hem sentit abans, i el que va venir després d'aquest Bad to Me va ser un altre també ben conegut.
Besada, de gust et assetjava.
Rock, folk, rumba, cançó francesa.
Punt i principi de viure sense tu.
Metal, pop, reggae, cantautor.
Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns sols un dibuix. Jo ja sabia que l'ans que se trobaven de cabells que s'embuiaven de mans i de perfums.
Cada dissabte a les 12 us convido a escoltar Endavant les Atges, un programa elaborat amb productes 100% naturals i de casa nostra.
Dolça besada de gust que s'atava. Punt i principi de viure sense tu.
Efectivament, Endavant les Atges, el nostre company Francesc Xavier Medina, que continua els dissabtes aquesta temporada de tardor a les 12 del migdia, temporada que estrenàvem ahir dissabte, i que us recomanem doncs, de saber totes les novetats a través de la nostra pàgina web, consultant la pàgina web www.r90.org. I l'edat d'or, que d'alguna manera s'estrena avui, amb el protagonisme de la música dels 60 i 70, l'època daurada del rock i el pop, com un cert complement al Penny Lane que fa el nostre company Ton Torner una hora abans a les 4. De fet, ja dèiem que no deixa de ser una certa continuació d'uns programes, tres que havíem fet ja a l'hivern i la primavera passades d'aquest 2011, una pinzellada d'allò que es movia als 60, tant a Gran Bretanya com als Estats Units, deixant a part precisament els Beatles, que ja ho fa i molt bé el nostre company doncs, Ton Torner. Estem repassant el programa d'avui, el següent, aquella època doncs, que bàsicament 63, 64 i una mica més enllà també, en què Liverpool es converteix en el centre del món musical a través del Mercy Beat, aquest tipus de música, aquest beat especial. I això és així, però tampoc podem dir que Manchester, ni molt menys una altra de les grans ciutats doncs, de Gran Bretanya, quedés al marge de tota la situació, però ni molt menys. Comprovarem en els següents minuts, perquè d'allà venien els nostres següents convidats, Freddie and the Dreamers, que era la banda encapçalada per Freddie Garrity, un personatge que havia començat la seva vida laboral, diríem, repartint llet, i que va acabar doncs, reconvertit en un molt bon músic, i que per cert va morir fa uns anys, el 2006. Ells, Freddie and the Dreamers, van aconseguir des de Manchester diferents temes que van arribar a les llistes de Gran Bretanya. Concretament, el 1963 ho feien amb aquest tema, que era una versió, no era seu, va arribar al número 3, If You Gotta Make a Fool of Somebody. Uns aires una mica, podríem dir, una mica tradicionals, de música tradicional.
If you gotta make a fool of somebody,
somebody.
If you gotta make a fool of someone, do you really have to hurt me? I'm the one that worries about you. If you gotta make a fool of somebody,
somebody.
If you gotta make a fool of someone, do you really have to hurt me? Always true. Daytime, nighttime, anytime at all, I'll rush to your side anytime you call, just to be near you, you know, anywhere I'll go, how could you hurt me so? Oh, if you gotta make a fool of somebody,
somebody.
If you gotta make a fool of someone, take it easy, baby. Please don't hurt me. Take it easy, baby. Please don't hurt me.
...1964 és l'any de la que es va anomenar la British Invasion, l'invasió britànica, aquella onada absolutament invasora de grups britànics que van inundar les llistes d'èxits dels Estats Units impulsats pel fenomen dels Beatles, i ho van fer d'una manera realment massiva. I això va ser una gran sort per gent com aquests que estem escoltant, Freddie and the Dreamers, perquè quan ja d'una manera ràpidament anaven de capa caiguda al seu país, Anglaterra, van aconseguir doncs, trobar una segona oportunitat molt bona a Amèrica per triomfar en temes com aquests que van arribar, per exemple aquest que sentim ara, fins i tot el número 1 allà als Estats Units, no a Gran Bretanya, però sí a Amèrica, el 1965. Passem ja al 65, en aquest cas, amb el tema I'm Telling You Now, doncs, de Freddie and the Dreamers.
when I say I love you. I love you. Maybe you'll believe me when I'm finally through, 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 through. I'm telling you now. I know it's been said before. Say you love me and I will be sure. I'm in love with you now.
Dir que la primavera de 1965 va ser una primavera màgica pels grups de Manchester a Estats Units, perquè concretament tres formacions d'aquella ciutat van ser consecutivament número 1 a les llistes americanes, la qual cosa és realment complicat. Primer va ser Friday and the Dreamers, que hem sentit ara amb aquest I'm Telling You Now, i va continuar una gent que es deien Wayne Fontana and the Mindbenders, que ho van fer doncs, amb aquest tema que sentirem ara, també doncs, número 1, immediatament posterior. Es deia Game of Love. Fontana and the Mindbenders, Wayne Fontana es deia així, però bé, era un nom que s'havia, un sobrenom que s'havia agafat, l'havia tret del bateria dels seus admirat Elvis Presley, un personatge que deia Dizzy Fontana. I en quant als Mindbenders, la banda que l'acompanyava, potser són més recordats per dos dels membres d'aquesta formació, que després van tenir una trajectòria prou important en la història de la música, principalment britànica, Eric Stewart i Graham Goldman, coneguts pels, també com a components de Deu CC i altres bandes i altres històries musicals. Però deien, van aconseguir les bandes de Manchester d'aquella primavera del 65, no un, sinó tres números 1 consecutius, I'm Telling You, de Freddy and the Dreamers, aquest que hem sentit, Game of Love, de Wayne Fontana and the Mindbenders, I el tercer venia d'una banda que es deia Herman's Hermits i era la versió d'aquest Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter, un pop folk deliciós.
Things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed. She doesn't love me now. She's made it clear enough. It ain't no good to hide. Walking about, even in a crowd. Well, you'll pick her out. Makes the bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you.
To see you.
Tell her that I'm well and feeling fine. Don't let on. Don't say she broke my heart. I'll go down on my knees, but it's no good to hide. Walking about, even in a crowd. Well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you.
To see you.
Tell her that I'm well and feeling fine. Don't let on. Don't say she broke my heart. It's no good to hide. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.
Lovely daughter.
Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.
Lovely daughter.
Herman Hermits, una banda dirigida i absolutament controlada pel productor Mickey Mouse, que va voler donar-los doncs, una imatge perfecta de nois que mai no han trencat un plat, ho va aconseguir, i va aconseguir sobretot també èxits musicals com aquest Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter, que va ser, com diem, número 1 als Estats Units el 65. No era un tema seu, tampoc el que sentirem ara d'ells mateixos, es diu el tema I'm Into Something Good. Aquest cas és dels famosíssims compositors, la parella Jerry Goffin i Carole King, i és que ells en aquell moment feien temes dels millors compositors del moment. En aquest cas, aquest tema va arribar al número 1 a Gran Bretanya abans, era anterior que el que hem sentit, el 1964, un tema que vocalment recorda bastant Beach Boys, per exemple. Herman Hermits i el seu I'm Into Something Good.
I
Va ser l'únic número que van tenir Herman Hermits a Gran Bretanya, però en canvi els Estats Units van triomfar d'una manera molt més intensa. Allà van arribar a rivalitzar amb els mateixos Beatles en popularitat i èxit, com si fos un frec a frec, perquè hem de tenir en compte que després d'aquell Mrs. Brown que sentim abans, que va arribar a número 1, el següent número 1 als Estats Units va ser ni més ni menys que aquest. Bàsicament, el Ticket to Ride de Beatles, d'alguna manera això que dèiem, la rivalitat entre ells, Beatles i Herman Hermits, en aquells moments, uns Herman Hermits que encara aconseguirien un segon número als Estats Units, amb el tema que sentirem ara, I Am, amb Henry VIII, I Am, una cançó d'aquestes que podríem definir com a alegre, divertida, interessant també. Un fenomen bastant habitual i era que algunes bandes britàniques van triomfar més als Estats Units que al seu propi país, a Gran Bretanya. És el cas també dels The Zombies, una formació creada el 1961 que tenia un vocalista molt destacat, Colin Blunston, del qual després n'hem conegut col·laboracions amb gent com Alan Parsons, i van tenir un bon èxit als Estats Units. Això sí, també s'ha de dir, s'ho van treballar de valent, perquè van arribar a fer fins a 7 actuacions en un dia en un espectacle nadalenc que es feia a Brooklyn. I amb aquest She's Not There, els de Zombies van aconseguir el 64, el número 12 a Gran Bretanya, però el número 2, com deia, molt més èxit encara als Estats Units, destacant la veu i la guitarra. Well, no one told me about how many people cried, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. She had tanned the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. Too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there.
sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
Els Zombies de Colin Blunston i aquest She's Not There. No totes les bandes, hem de dir això sí, triomfaven als Estats Units. Per exemple, no ho van coincidir del tot dels de Honeycombs, amb els quals tancarem el programa. Venien ells de Londres, tenien una particularitat, és que la noia, tenien una noia com a bateria, Honey Lantry. Van tenir una carrera bastant efímera, 4 anys, i tan sols un èxit que sentirem ara, número 1 a Gran Bretanya, no als Estats Units, Have I the Right, i en el qual feien un efecte curiós, ja ho sentireu. Els components del grup reforcen una mica aquesta part percussiva de la bateria, picant a terra amb els peus a terra de l'estudi. Amb Honeycombs tancarem, però diem, hem parlat d'Anglaterra, Estats Units, què passava? Això ho sabrem la setmana vinent, perquè no solament hi havia aquests èxits que venien de Gran Bretanya, d'Europa, sinó també música naturalment creada pels mateixos americans. Ho descobrirem, com diem, en el proper programa. Recordeu que tots aquests els podeu sentir, això sí, també tots els programes del cap de setmana a través del sistema de podcast. Entrant a la nostra pàgina web. Adéu-siau, amics, fins la setmana vinent. Amb els Honeycombs.